Des del cor de la dreta de l'Eixample. Avui estem amb el senyor Eric Del Arco. El senyor Eric és el gerent i director de la llibreria Documenta. Està ubicada al carrer Pau Claris 144, entre els carrers de València i el carrer Aragó. El motiu de la nostra entrevista és perquè aquest any 2025 celebra la llibreria 50 anys de la seva existència i per això ens hem mogut fins aquí. Senyor Eric, des de quin any existeix la llibreria?
La Documenta s'inventa, s'inicia com a projecte el 1974, cap a la Setmana Santa i l'estiu, quan en Josep Cots i en Ramon Planes comencen a parlar de fer una llibreria nova a Barcelona. Eren dos joves, 24, 25 anys, que es veien abocats com a filòlegs o estudiants de llengües a la docència, i és una cosa que els genera molta aversió o molta por de dedicar-se tota la vida a això. I en Ramon li proposa a en Josep d'obrir aquesta llibreria i finalment aconsegueixen obrir-la després de molts problemes i molts tràmits al mes de gener del 1975.
75. Sempre heu estat aquí al carrer Pau Claris?
No, la Documenta és una llibreria que neix i al carrer Cardenal Casanyes, davant de Liceu.
Sí.
I ve a mostrar com que les ciutats són molt dinàmiques. És a dir, quan en Josep i en Ramon obren la Documenta a Cardenal Casanyes, ho fan perquè ells creuen, i es podria demostrar, que en aquell moment la Rambla és un epicentre social de la Barcelona del moment. Si les famílies baixaven el diumenge a fer la Rambla. La gent sortia a passejar per allà, I per tant era lògic que en aquell moment la Documenta estigués allà. Ara fa 10 anys, quan van decidir traslladar-nos a l'Eixample, és perquè aquell món havia desaparegut, perquè sempre les ciutats són molt dinàmiques i la ciutat de la nostra infantesa sempre canvia i no podem pretendre que sigui un lloc estàtic i ferm, no? I el que havia estat la Rambla era ara un lloc per turistes, per gent que ve de fora, que ve a buscar això, i vam anar a buscar un barri també cèntric, i en aquest cas vam trobar un local molt maco aquí al número 144 del carrer Pau Claris, que és un lloc amb un nivell de comunicació molt alt, perquè tenim el tren, tenim el metro, tenim autobusos que baixen, que creuen, i estem molt contents d'aquest canvi perquè la ciutat en si mateixa demostra que aquest dinamisme ens acollim molt bé en un barri on hi ha altres llibreries, i per tant estem creant com un nucli del llibre en aquest centre de Barcelona.
Molt bé. Recentment heu celebrat l'aniversari dels 50 anys. Teniu presents algunes activitats durant aquest any per commemorar aquesta trajectòria?
Sí, precisament, a part d'una festa que ja vam celebrar, perquè el dia 9 va ser l'aniversari, vam fer una festa...
Sí, va ser quan va donar a conèixer.
Molt maca, estem molt contents, va venir molta gent, no sé què havia, era clients de tota la vida, gent del món del llibre, realment va ser molt potent i molt maco. Estem organitzant, és que anem fent un a un, és una cosa molt complicada, estem muntant uns actes que reflecteixin a les diferents seccions de la llibreria Documenta i portar autors referents en cada una d'aquestes seccions al llarg d'aquest any. És molt probable que d'aquí poc, cap al 12 de febrer, puguem anunciar el primer acte. Encara no puc fer-ho perquè no tinc la possibilitat de dir al 100% el que succeirà, però serà molt potent. I a partir d'aquí intentarem fer 6 o 7 actes durant el 2025 que manifestin la importància de Documenta. Seran trobades amb autors referents, amb entrevistadors referents i, per tant, a nivell mundial.
Molt bé, perfecte.
I volem que vinguin aquí i que estiguin a l'Eixample.
Molt bé, doncs ja podeu comptar amb els nostres micròfons per poder...
Aneu seguint i si voleu fer alguna cosa anem parlant. Aneu seguint
molt
per
bé.
Les xarxes nostres.
Perfecte. Són molts anys al servei del client. A més, amb un gran èxit de vendes. Durant tots aquests anys heu notat que el llibre digital podria arribar a fer competència al llibre físic quan va haver el boom, no?, del començament del llibre digital?
El llibre digital té les seves avantatges i diem que és un element molt útil. Per exemple, quan tens problemes de visió, quan has de viatjar i no vols anar molt carregat, o simplement perquè vols llegir però no vols guardar llibres que ocupen espai. El que passa que no pot acabar de compensar altres elements que té el llibre, que per un cantó el llibre és un objecte que no requereix estar connectat a res, tu l'agafes, comences a llegir i si t'agrada llegeixes, no necessites cap intermediari, cap bateria, cap altre element, i a més et permet estar amb tu mateix,
clar,
sense cap mena d'interrupció. Si tu agafes ara i ho llegeixes amb una tablet o fins i tot amb un lector electrònic, tens un element de control que el llibre elimina, és a dir, el llibre és tu i ell, i ningú més. I llavors, si t'agrada, que no és obligatori que t'agradi llegir, llegir és una cosa que tots hem de saber fer per defensar-nos en el món, però que en tot cas no ha de ser obligatori gaudir de llegir, com no és obligatori que t'agrada anar al gimnàs o no és obligatori que t'agradi menjar bledes. Vull dir, les bledes són bones, boníssimes. Són bones per la salut, boníssimes, però poden no agradar-te. Llegir és una cosa que està molt bé a qui li agrada i a qui no li agrada. Llavors, ens hem trobat que el llibre electrònic és un invent que va aparèixer, pues, jo crec que ja fa 15 anys, ja en parlaven d'això, 20 fins i tot.
Ben bé, por ahí.
No ha aconseguit eliminar el llibre en paper, tal com alguns deien que passaria, igual que van dir alguna gent que quan va aparèixer la tele eliminarien la ràdio, i quan va aparèixer internet eliminarien la tele i la ràdio, i quan va aparèixer tot això eliminarien tots el cinema, i hi ha variacions, hi ha mutacions, hi ha coses molt diferents, però el llibre és un invent tan bo que no s'aconsegueix eliminar perquè encara és superior a això. És un invent molt refinat, molt treballat en els últims 500 anys, des que Gutenberg inventa la impremta, arriba un moment que això és imbatible encara. Que en el futur, bueno, el futur no ho sabem,
clar,
evidentment,
ja
això és com serà el futur de l'automòbil? No saben encara quin cotxe ens hem de comprar, si hem de comprar elèctric, en gas, en no sé què, això. Per tant, hem de veure-ho. Nosaltres, com a llibreters, creiem en el futur del llibre en paper i el defensarem.
I a més és que el contacte que tens amb el llibre, el tacte, l'olor, això hi fa molt, eh?
Sí, no, i evidentment, és un invent bastant imbatible, i també a la gent que li agrada molt el llibre, el tenir-lo a casa, els que t'has llegit, o els que no t'has llegit però vols llegir, també serveixen com un acompanyant espiritual, és a dir, tu pots tenir 10, 15, 100, 200 llibres a casa, són els teus llibres, i quan els mires et donen un sentit a la vida. Que és absurd, és absurd.
Sí.
No, però la vida té molt d'absurd, no? En què posem les esperances. I Umberto Eco deia que ell tenia molts llibres que no havia llegit a casa, però que havia de tenir perquè no sabia en quin moment exacte necessitaria espiritualment cada un d'aquells llibres. Evidentment, Umberto Eco era un malalt dels llibres, i en tenia milers de milers. Però és aquest reflex, no?, del que volem dir, que el llibre ens acompanya a la vida, i certament hem de ser conscients de que no l'hem de sacralitzar, perquè a vegades pensem, no, és que no es pot llançar un llibre a les escombraries perquè és pecat, no? Bueno, intentem no llançar llibres a les escombraries, és veritat, però també hem de pensar que un dia no hi serem i que les nostres biblioteques seran un objecte que deixarem als nostres hereus, si en tenim, però que no podem pensar que se'ls quedaran tots, ells també tenen la seva vida, no es poden quedar tots els nostres llocs. Alguns llibres sobreviuran a nosaltres i altres no, però mentre ens han acompanyat com aquells gots que tenim a casa que ens va deixar la mare, o aquell objecte que vam comprar quan ens van casar, o aquell regal d'aniversari, i que mentre nosaltres siguem en aquesta vida, allà hi són per acompanyar-nos i ens fan companyia. El llibre té molt d'això.
Té molt d'això, sí, tens molta raó. Quin perfil de client teniu aquí a la llibreria?
Doncs, per sort, molt variat. Uh-huh. Tenim un públic, evidentment, pel tipus de llibreria que som, una llibreria que es defineix d'humanitats, amb un alt percentatge de llibre de ficció, però també de llibre no ficció, tenim unes seccions doncs, de política, d'antropologia, d'història, de filosofia, de cinema, de teatre, d'art, de viatges, que ho tenim a l'entrada, doncs això ens dona un perfil de client amb unes inquietuds que em podrien dir culturals, sense voler despreciar ningú,
però
gent que té un interès per aprendre coses en aquests àmbits. Tenim la sort que tenim una altra gran llibreria molt a la vora, que és la Casa del Llibre, que ocupa altres sectors del llibre, més la novel·la romàntica, o podríem dir els llibres d'autoajuda, i ens complementem molt bé, perquè a vegades ve gent a buscar aquí coses que jo no tinc, i altra gent que ve allà i que no troba coses que nosaltres tenim. i juntament ens passa amb altres llibreries com la Jaimes, que està aquí a la vora, la llibreria francesa, que té una especialització en el llibre francès, precisament, molt important, i també ens complementem, igual que amb la Laia, que està una mica més a baix, o podria ser les Finestres, totes les llibreries de l'Eixample, que fan el que dèiem, aquest ecosistema de llibreries, que una de les altres ens donem molt de suport.
Feu una miqueta de connexió. Quins temes de llibres oferiu? Bueno, ara ja m'ho comentaves.
Sí, sí, som una llibreria d'humanitat, amb el sentit ampli.
Amb alguna especialitat o, bueno, aquesta, no?
No, si tu t'hi
fixes... De poder aconsellar, perquè pot entrar un client una mica desorientat que vol un llibre i no sap quin, no?
Clar, això també, regalar... també ho fem. I llavors, sí que és veritat que som una llibreria orientada molt a que la gent pugui passejar tranquil·lament i triar.
I triar.
I els llibreters són més acompanyants amb el sentit de que si necessiten qualsevol suport, si no troben un llibre, o si en aquell moment no estan inspirats i volen parlar amb nosaltres de què
que
podem dir,
que,
no?
El tema que els agradaria.
La nostra, el nostre més gran punt de favor nostre és la gran quantitat de novetat que tenim aquí exposada, que fa que la gent pugui observar molt, mirar-s'ho molt, passejar-se molt, i si no té pressa, poder-ho fer pel seu compte. I si no, parlem. Ens agrada molt parlar, també.
Clar, clar. A part dels milers de llibres, perquè la llibreria és molt gran, feu alguna altra activitat més?
Sí, les llibreries han patit una evolució des de fa... Nosaltres vam obrir aquí a l'Eixample fa 10 anys, això ja havia començat, i és que les llibreries no només poden viure de vendre llibres exclusivament, han de passar coses, hem de fer presentacions, cursos, conferències... Aleshores, a la llibreria Document ara mateix, doncs, si tu vens cada vespre més o menys a les 7 de la tarda, passa alguna cosa.
Yeah.
Hi ha una gran preponderància o per les presentacions, tenim moltes presentacions, per exemple, de poesia, amb editorials com La Breu o com Llibres del Segle, tenim narrativa també, presentacions, i ens intentem complementar això en conferències, com ara tenim un cicle de conferències sobre cinema, alguns dimecres, un dimecres cada mes, amb una professora de la UB i un físic matemàtic enamorat del cinema, la Mercè Coll i el Joan Vilaltella, i això és gratuït, és una activitat que fem gratuïta, de conferències sobre la història del cinema. Tenim cursos sobre, que versen sobre la comèdia de Dante, i que això sí que és un curs de pagament amb un professor com Francesco Luti, això són també altres dimecres. Un curs de literatura italiana, en italià, però que pots venir, perquè l'italià s'entén molt bé, i també ho fa el Francesco. Un curs sobre literatura que fa l'Anna Pineda, una professora que ha estat als Estats Units a la universitat i que ara fa curs aquí de literatura universal, que això es fa els dimarts al dematí i els dimecres al dematí. I tenim un curs de lectures comparades que fa la professora Irigio de la Universitat de Barcelona, que es fa els dilluns al dematí, sobre el temps en la novel·la.
Déu-n'hi-do.
Molt, i més molt, coses, vull dir, molt, si mireu, fem molt, algunes molt vegades concerts, recitals de poesia... intentem que sigui un punt viu de cultura al barri.
Clar, clar. Sant Jordi, evidentment, és el dia estrella, no?, del llibreter. Sortiu al carrer?
Sí, clar, clar. Sant Jordi és una festa, ara mateix, que penso que és l'enveja del
món.
Del món.
Sí.
Tothom voldria tenir una festa com Sant Jordi. Tothom voldria tenir una festa com Sant Jordi, i només la tenim nosaltres.
Clar.
Tota Catalunya. És una cosa de tot el país, A vegades ens centrem en Barcelona, però és tot el país que el dia abans està normal. I de cop s'aixeca a les 6 del matí del dia 23 d'abril
i tot és diferent.
Està ple de flors, de roses i de llibres. Tothom al carrer sortint quan pot, sortint de la feina, buscant el llibre, buscant la rosa, els carrers plens, els barris plens, és tot el país. Perquè pensem que nosaltres tenim la sort, o la desgràcia, d'estar a l'epicentre de tot, que és el Passeig de Gràcia, que ja fa molts anys que hi som. Nosaltres, des que vam arribar a l'Eixample, tenim la parada a Passeig de Gràcia. Inicialment a Passeig de Gràcia a Aragó, i ara amb la Superilla Literària estem una mica més amunt a Mallorca. Això, i tal. Però, veritablement, i després tenim la llibreria aquell dia està a rebentar, és una cosa molt maca d'anar a llibreria i veure com la gent fa cua, com busca llibres, i intentem donar el mateix servei d'un dia normal al dia de Sant Jordi.
El dia de Sant Jordi.
És molt, i ens ho passem molt bé. I llavors, sí, és clar, és un dia molt especial, tenir la sort d'estar aquí i tenir aquesta festa nostra, i som els que la promovem, als llibreters, doncs, què més podem demanar?
Res més, de poder-ho gaudir per molts anys. Els festius també obriu, oi, la llibreria?
Sí, nosaltres sí. Això ve de que quan estàvem a la Rambla tenia una lògica obrir el diumenge, perquè era un dia més, la gent passejava molt. Quan vam venir al carrer Pau Claris, el carrer Pau Claris és un carrer difícil de definir, perquè és un carrer molt important, però si el tenim al cap, moltes vegades és molt important pel trànsit de cotxes. No és un carrer que la gent vingui a passejar. Jo vam dubtar molt si obrir el diumenge. Però ha estat un èxit, perquè creiem que donem una altra sortida a la gent que encara viu al barri, a propet i tal, de fer una activitat lúdica com passejar, entrar a una llibreria, voltar sense cap pressa, és un dia no hi ha pressa, obrim 3 hores al matí, 3 hores a la tarda, tots els festius de l'any, i veiem molta gent que mira, és una parada més en el seu passeig de diumenge. Pues mira, va a la pastisseria, va a la botiga que venen menjar per encarregar, i ven a la llibreria, i fan una volta.
Exacte, fan la volteta i gaudeixen de la vostra llibreria. Sabem que convoqueu el Premi Documenta. Des de quan ho feu i quins requisits deuen haver-hi, deu tenir pensats uns requisits per demanar per acreditar el premi?
El Premi Documenta neix l'any 80, és a dir, si la llibreria en té 50, el Premi Documenta en té 45.
Déu-n'hi-do.
I neix com la necessitat d'aquell moment de dir, hosti, hem fet 5 anys, en aquell moment es veia, ara hem fet 50 i estem molt contents, però quan una botiga obre, els primers 5 anys són molt importants. És el que et defineixen si té sentit o no. Jo penso que el Josep i el Ramon, quan van fer 5 anys, van dir, hem de celebrar-ho d'alguna manera. I van crear el Premi Documenta. I va funcionar. Passat un petit temps del que va ser el Premi Documenta, van veure que l'havien de fer alguna cosa especial que el diferenciés dels altres premis. I van posar una condició, que era que l'autor, al moment de presentar el premi, i de que es lliurés allà qui havia guanyat o no, havia de tenir menys de 35 anys.
Ah, molt bé.
Com una mena de buscar. De trobar uns valors joves en la literatura en català. El llibre està en català, no ha de ser una novel·la o contes, sí que està posat que sigui en forma de narració, però podria ser un llibre de viatges, per exemple, o fins i tot una no-ficció narrativa. La majoria de vegades ens presenten novel·les o contes. I la veritat és que estem molt contents perquè si mirem els guanyadors, tenim gent que s'ha consolidat a la literatura catalana, per exemple, la Irene Solà, que després va publicar 2 llibres més que s'han venut moltíssim, com El joc entre la muntanya balla, va guanyar el Premi Documenta amb una novel·la que es diu Els dics, abans de que explosionés, no? Vull dir, o l'Alicia Cop va guanyar amb El germà de gel, o si tirem més enrere tenim també en Vicenç Villatoro, o tenim si fixeu, tenim una llarga llista de guanyadors. En Pagès Jordà va guanyar el Premi Documenta. És a dir, té un sentit.
Perquè
a premi han anat traient unes veus noves que s'han incorporat.
Que s'han incorporat
a l'Albert Forns, al Víctor García Tur, en Jordi Nob, que després va guanyar el Premi Proa. És a dir, hem posat en valor unes veus que potser en aquell moment es llegeixen aquelles novel·les i no són perfectes, però és que no busquem la novel·la perfecta d'una persona que fa la primera novel·la. Busquem que tingui una veu pròpia i un sentit per després,
que
pugui tenir una sortida al començament de la carrera. I amb això hem tingut molta sort perquè hem anat passant amb moltes editorials. Però des de fa uns 10 anys o 11 ja estem amb una editorial que es diu L'Altra Editorial, que també està a l'Eixample, l'Eugènia Brogi, que quan va crear l'editorial va demanar al Josep si podia, com que ell havia editat amb Empúries els anteriors Premis Documenta, si el Josep s'atrevia a anar amb ella a fer el pas. I portem uns quants publicats amb l'altre i veritablement estem molt, molt contents.
Molt bé. Escolta'm, totes aquestes innovacions i tots aquests canvis, això és fantàstic.
Com estàs?
El senyor de l'Arco és el president del Gremi de Llibreters de Catalunya. Ens pot fer una ràpida i petita valoració del sector a Catalunya? Llegim molt els catalans?
A veure, les xifres, en macro, que en diuen, Diuen que sí, els editors estan molt contents perquè venen molts llibres i el sector no para de pujar en vendes i tal. Després et trobes l'informe PISA que et diu que llegim pitjor quan sí. estem aprenent a llegir.
Sí.
I després cada informe et diu el que vol. I nosaltres creiem que sí que hi ha un públic lector fidel, si no, no podien obrir tantes llibreries,
clar.
No podien tenir tantes editorials.
Clar.
I per tant hi ha un fons que sí. Això ha de fer que ens descuidem? No.
No.
Hem de continuar fent que les tasques a les escoles, i sobretot en coses en detalls com les biblioteques escolars, que s'havien perdut i ara amb el Pla Nacional de Llibre i Lectura impulsat per l'anterior govern i que ara s'han de treballar molt i s'han d'impulsar i s'han de posar diners.
Clar.
Sí, quan diem que ha de fer un govern amb això, ha d'ajudar les llibreries, ha d'ajudar les editorials, però sobretot
clar.
A crear una consciència social.
Clar, perquè és una cadena.
De que llegir és important, torno a repetir el que he dit al principi, no t'ha de perquè agrada molt, potser no trobes els llibres que et van, i potser si tu i jo ens poséssim a parlar de quins llibres ens agraden, no arribaríem a acordar amb una part important dels llibres que a tu t'agraden i a mi m'agraden, no acordaríem perquè potser tu els trobes molt avorrits, o jo uns altres, no? Però sí que hem de tenir una capacitat de lectura que ens faci entendre les coses que
llegim.
Perquè després podem llegir les notícies d'una manera o detectar on ens estan enganyant la gent quan ens donen coses que no són reals i ens ho fan passar per reals, no?
Mm-hmm.
I per tant, el que creiem és que tenim una base, tenim una literatura que es pot defensar, tenim uns editors molt bons, tenim uns llibreters molt bons i tenim gent que surt de les facultats i que sap i que té un gust lector, aquí ve gent de totes les edats. A vegades llegim el passat pensant que abans llegia més gent, no és veritat. La gent té més estudis ara que fa 50-60 anys, només hem de veure que ara mateix a les facultats de tot surten moltes més dones de les que podien haver sortit mai. Això és una cosa molt bona, en el sentit de que és més gent formada, més gent lectora, més capacitat crítica i una societat més preparada.
Clar.
Acabarem llegint més llibres? No ho sabem, però hem de lluitar amb una frase que tenim aquí fora, a la llibreria, si passeu la veureu, que és aquella que està atribuïda a en Quico Sabater, que diu que la millor lluita, la lluita que es fa sense esperances. Nosaltres lluitem perquè tothom pugui llegir.
Exacte.
I que intentarem que tothom li agradi llegir.
Li agradi llegir.
I si no ho aconseguim amb tothom no passa res, però aquí estarà la lluita dels llibreters, els editors i els autors d'aquest país.
Molt bé. Per acabar, senyor de l'Arco, ens podria recomanar un llibre per als nostres oients?
Doncs, si vinguéssim aquí, n'hauríem de trobar un per cada un, que és el que dèiem abans, no? Nosaltres aquí tenim una selecció dels llibres que ens han agradat més últimament, i per exemple, si a algú li agrada un llibre, per exemple, que parli de no ficció divulgativa, tenim un llibre d'un autor italià que es diu Carlo Rovelli, es diu Forats Blancs, i parla de com un forat negre a l'espai es pot convertir en un forat blanc, i això vol dir que fins i tot podem arribar a demostrar matemàticament que el temps és reversible i que hi ha un temps que funciona al revés del temps que nosaltres treballem. Com que és bastant increïble, convido a llegir el llibre.
Molt bé.
O, per exemple, una novel·la que es diu Omni 78, d'un col·lectiu italià que es diu Gumin,
sí.
Que parla, és una novel·la quasi policia, que no arriba tant, sobre dos nois que van desaparèixer, inventats, a la Itàlia dels 70, i ens permet explicar la realitat política d'aquella Itàlia dels 70. O si parlem d'un autor aquí, el Demolició d'en Llort, que ha guanyat el premi L'Hospital Confidencial, una novel·la en l'àmbit de novel·la policíaca negra sobre una acusació de violació contra un professor de la universitat, o Toda la belleza del mundo, que ens fa un passeig pel Metropolitan Museum d'Art de Nova York de les mans d'un noi que per circumstàncies familiars deixa la seva feina i es fa vigilant del museu.
Uh-huh.
Tenim, aquests són una diversitat del que podem tenir aquí la Documenta i potser, sí, jo crec que amb aquests tres fem una mica la idea de tres llibres que podem regalar o llegir i regalar-nos a nosaltres mateixos.
Molt bé, doncs bueno, veiem que teniu llibres en català, en castellà i en anglès, oi?
Sí, abans a l'antiga Documenta també teníem una secció de francès, però com que vam venir aquí i estava la Jaimes, que és la llibreria especialitzada aquí, aquí al costat, vam veure que no tenia cap sentit tenir una secció en francès quan els bons llibreters de la llibreria francesa de Jaimes ja ho dominen.
I ho tenen tot. Molt bé. Doncs bé, vol afegir alguna cosa més?
No, molt content. de poder tenir una llibreria aquí en el barri de l'Eixample. Penso que és un barri que defineix, com tots els altres, perquè jo visc entre Sants i les Corts, a plaça del Centre, i em sento molt barceloní, però el poder tenir una botiga a l'Eixample penso que ens ajuda molt a definir-se com una llibreria barcelonina, que és el que hem estat en els últims 50 anys.
Molt bé, doncs per part nostra agrair-li aquesta estona que ha dedicat a Eixample Barcelona Ràdio. Desitgem tots els èxits i continuar venent llibres a totes les edats.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, ha sigut un plaer.
Molt bé.
I felicitats.
Gràcies.